Va, són 9:15 del matí, estem en directe aquí a Ràdio Estel. Aquestes darreres hores hem parlat molt a la campanya electoral del debat del cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, de les seves conseqüències. Avui, per exemple, repassàvem el que reflecteixen els sondejos que fan els diferents mitjans de comunicació després d'aquest debat cara a cara. Us explicàvem al matí que pràcticament tots coincideixen a dir que el guanyador va ser Feijóo, però que això, a més, tindria una traslació també en vots i en escons. Aquestes darreres hores, Pedro Sánchez parlava també d'aquest debat. Ell deia que n'havia estat satisfet, li retreia a Feijóo les mentides que deia el president espanyol, havia dit el líder del Partit Popular. Avui teníem ganes de parlar-ne d'aquest debat i, evidentment, de com estan en la campanya amb en José Zaragoza. Com està, senyor Zaragoza? Bon dia.
Pues molt bé, molt convençut de que les campanyes serveixen també perquè es vegi com fan les coses els candidats, no? Jo crec que la primera cosa que es veu és són estils diferents, no? L'estil del todo vale, qualsevol cosa per guanyar, aquesta típica dels candidats conservadors que tenim al món, no? És a dir, aquest model trumpista en què qualsevol cosa serveix mentre al final aparegui jo com a guanyador per sobre dels altres, i la gent que entén la política com fer coses per millorar la vida dels ciutadans. I això, quan es confronta, moltes vegades la gent confon aquestes coses amb una cosa competitiva, com si fos una competició esportiva, i no, aquí el que estem decidint és com vivim tots junts, no? I hem d'escollir qui volem que ens governi. Si algú que es dedica a protegir la gent més dèbil, o volem algú que sigui un trampós i que es dedica a utilitzar qualsevol recurs en tal de quedar ell bé.
Aquesta última afirmació també inclou el debat?
Clar, és que és una descripció d'una realitat política, no? De les maneres de fer. Jo crec que s'ha instal·lat a la dreta mundial un model que abans no hi havia tan descarnat, que vistos els resultats que li van donar el Trump i que li van donar el Bolsonaro, que és aquestes campanyes basades en la mentira, en la desqualificació, en utilitzar qualsevol recurs per desqualificar l'adversari en tal de tu guanyar, és a dir, allò, el todo vale, no? És a dir, el dels tramposos, com diríem, és a dir, la política dels tramposos, no? Pues això ha fet escola, no? I una escola que aquí hi ha uns quants polítics de la dreta espanyola que n'ha après.
En què va fer trampa el senyor Feijóo en el debat?
En les mentides. Tu, quan vas a un debat en el qual fas afirmacions absolutament falses, totalment, menteixes sense cap escrúpol i utilitzes totes les coses inacceptables en un debat, com el terrorisme, com totes aquestes coses, en les quals el PP des de ja fa molt de temps s'ha deslissat en aquesta vessant, doncs això és fer trampa pel sentit aquest d'utilitzar qualsevol cosa. Però és que ho fa el Trump.
Però és que el senyor Sánchez també en va dir alguna de mentida o d'imprecisió.
No comparem.
No, jo no comparo, jo certifico.
El que diuen és imprecisió. A tu li pots discutir amb Pedro Sánchez si és el 4,2 o el 4,5.
Però o si no Zapatero va congelar les pensions o no, per exemple.
Exactament, perquè era una mesura que és molt difícil d'explicar. Si vol, li explico el que va passar l'any
2010. Ja me'n recordo el que va passar.
Perquè però el PP el que diu és que les van baixar. Totes les coses és la precisió, però anem a l'engròs, no? A les coses fortes, no? que és el que passa amb els debats, no? I el que veiem és el model en el que s'ha instal·lat, però no hi ha cap secret. Però aquí l'important és que hi ha una cosa que està molt clar: la dreta vol tornar al poder i està disposada a qualsevol cosa. Ho tenen molt clar, i a més la dreta al final sempre tenen molt clar com concentrar el vot, i aquest és el debat que està en aquests moments en la selecció. El que ha quedat molt clar és que hi ha dues alternatives, dos possibles presidents del govern, en Feijóo i Pedro Sánchez, que la dreta, a més, quan tenen el poder, l'exerceixen sense cap escrúpol. I aquí la gent el que ha de decidir és si està disposat a donar la batalla perquè la dreta no guanyi i per continuar un govern progressista que ha pres mesures per defensar la gent, o tornem a l'època del Partit Popular, que recordem el que era l'època del paro, de la corrupció, del conflicte de Catalunya. I aquí tots hem de reflexionar si volem tornar al 2017 o ens agrada més com està l'Espanya del 2023.
Ara hi anem, a aquesta reflexió que vostè planteja, que em recorda molt el seu eslògan de "si tu no hi vas, ells tornen", senyor Zaragoza. Això que m'està dient. Ara hi entrarem, però per rematar la qüestió del debat. Potser hi ha algú que l'està escoltant ara a la ràdio i diu: el senyor Zaragoza no vol acceptar que Pedro Sánchez va perdre.
No ha perdut. El que hi ha hagut són dues maneres, i si tu mires les enquestes, diuen que estan molt equilibrades. Unes diuen, en funció del mitjà, que més a favor d'altra, però la qüestió que hem de valorar...
El diari El País, que és la que fins aquests dies havia sigut més favorable a Pedro Sánchez, avui li dona que perd dos escons.
Però és que la qüestió no és al final només el que diuen les enquestes, sinó el debat que estem tenint. I és el que intentava centrar. Jo no entrava en les competicions aquestes esportives de qui guanya, qui perd, sinó què és el que estem decidint. Perquè si no, al final ho converteix en una cosa molt diferent del que és. Estem escollint el govern d'aquest país que depèn de mesures que afecten la vida dels ciutadans. I el debat és com es fa aquests governs, qui són els que el lideraran, i nosaltres hem vist les dues persones que poden liderar el govern. Un és Feijóo i un altre és el Pedro Sánchez. I la pregunta és quin tipus de lideratge volem. Si volem un lideratge model Trump, un model trampós, un model que qualsevol cosa l'utilitza, o volem el lideratge que hem tingut, que és un lideratge cooperatiu, és un lideratge d'acords, de pactes, depèn de decisions que afecten els ciutadans, de buscar acords i consensos. I buscar acords de consensos no significa que tu imposis la teva posició, sinó que busques l'acord amb l'altre per solventar. I sempre, com fas amb aquestes coses, la pregunta bàsica és: estem avui millor que fa 5 anys? Està Catalunya millor el 2023 que el 2017? Està Espanya millor el 2023 que el 2017? Mirem els problemes que teníem nosaltres el 2017. Teníem problemes de corrupció, un govern corrupte, que utilitzava la policia per destruir proves de la seva corrupció. Teníem un problema d'atur i de precarietat laboral. I teníem, a més, un problema de conflicte a Catalunya, intens, de confrontacions. Només hem de recordar les coses que han passat en aquest país. Nosaltres ho tenim molt clar. I aquests tres problemes ara no estan en primera línia.
De fet, en aquest debat pràcticament no van aparèixer.
Per què no van aparèixer? Perquè estan solventats o en vies de solució perquè hi ha polítiques noves, i per això a la dreta no li interessa parlar de les coses que s'han arreglat, que ells van espatllar.
Per què no en treu més pit Pedro Sánchez d'això, senyor Zaragoza? El PSC ho ha fet a Catalunya i li ha funcionat bé i li ha anat bé fins i tot a les eleccions. No és una percepció, sinó que s'ha demostrat ja a les urnes.
Aquí és la trampa, és a dir, quan es va parlar d'economia, el senyor Feijóo va tenir les galtes, la cara dura, de mentir directament. Mentia directament. I és molt difícil en un debat de dues persones on, a més, els que han de fer moderador, que podrien haver marcat dient això és mentida perquè les dades tal són, són tal, i van decidir no fer-ho, per l'únic que quedava era la confrontació d'afirmacions contradictòries. Aquí estava la trampa. En què un afirmava les dades estadístiques que estan al món i l'altre el que feia mentir directament. Però la qüestió que la gent ha de tenir molt, molt present sempre quan tu has de decidir per on volem anar, i si volem anar endavant, si volem avançar, si volem continuar progressant de manera que no deixis a la gent enrere, o vols tornar a l'època del PP, a l'època en què les preocupacions eren la gent més poderosa, on, si és molt senzill, no? On el salari mínim no pujava, on tu no tenies ajudes i protecció a la gent que ho estava passant molt malament, on no feia reformes per tenir estabilitat laboral. L'altre dia deia, el que ha de fer el Pedro Sánchez és fer un decret on derogui tots els avanços d'aquests 5 anys perquè la gent sigui conscient del que té i que perdria. Aquesta és la reflexió.
Per què les enquestes no li reconeixen a Pedro Sánchez la seva acció de govern? És a dir, vostè ara ha posat damunt de la taula coses que ha fet el govern de Pedro Sánchez, i són diversos els analistes que diuen, escolti, més que amb l'acció de govern de Pedro Sánchez, el normal seria que les enquestes li anessin a favor i que la sensació fos realment que podria repetir com a president del govern espanyol. Però això no passa.
Bueno, les enquestes, les últimes, moltes donen que tindrem més vot que l'anterior vegada. Mm-hmm. Això no significa més escons, perquè el sistema electoral prima al primer.
Ni li donen la victòria.
I primen al primer, no? I el sistema electoral espanyol està fet de l'època de l'OCDE, on primava més un resultat, i el model electoral espanyol pot donar una paradoxa que no ha passat, però és possible, en què el PSOE tingui més vots que el PP, però el PP tingui més diputats que el PSOE. I aquesta és la batalla, perquè aquí hi ha, com diríem...
Vostè creu que això pot passar en aquestes eleccions?
És possible, sí. Si les distàncies són curtes, són models estimatius que es fan. Si la distància entre si el PSOE treu menys de 2 punts per davant del PP, entres en un escenari per la tradició.
Sí, no, això ho tinc clar. El que li pregunto, si vostè creu que aquest escenari
podria passar,
és factible.
Si mira les enquestes, les diferències, a no ser que siguin les enquestes, per entendre'ns, hooligans, que dic jo, no? És a dir, tu veus que en aquesta batalla hi ha gent que té actituds més ponderades i gent que té actituds més hooligans. Si les enquestes hooligans treuen això, veus que hi ha distàncies petites, que hi ha una possibilitat real i clara de guanyar. Si es mobilitza el votant progressista d'aquest país i vota concentrant el vot en aquell que està dirimint, perquè aquestes eleccions es decideixen entre els escons que es barallen entre el PP i el PSOE. Aquí hi ha duels paral·lels, no? Que no tenen res a veure amb les eleccions i l'elecció d'un govern, no? És a dir, la batalla entre Esquerra i Junts, que és una batalla, com dirien, eterna, no? És la guerra eterna des de fa no sé quants anys que té paralitzat Catalunya i que no es dirimeix mai. Tens després la batalla per ser tercer i quart, però això no és el que guanya les eleccions, no és el que determina com ser el govern, sinó les ajudes que pot tenir, qui tindrà més ajuda per governar, però l'elecció està claríssimament entre Feijó i Pedro Sánchez. La dreta ho té clar. I es veu clarament un moviment, clarament, de concentració del vot, per això el PP en aquests moments ho va dir, perquè està aglutinant el vot conservador d'aquest país. I el vot progressista ha de tenir clar, si vota directament a Pedro Sánchez per donar-li força i guanyar aquests escons que serien determinants per fer una majoria, o es dispersa i operen intermediaris.
Passa que també és veritat que és cert que les enquestes, sondejos que s'estan fent els mitjans i que estan fent els diferents partits evidencien que el Partit Popular té aquesta capacitat de concentrar el vot i que, per tant, aquí hi ha una part del vot de Vox que va cap al PP, però també hi ha una fuga de vots del PSOE cap al Partit Popular, senyor Zaragoza, que no hi ha manera de tapunar. Per què? O sigui, com pot ser que el PSOE, després de les polítiques que ha aplicat i el que el president espanyol, quan parla i diu que vol fer, continua tenint una fuga de vots cap al Partit Popular?
Per això és l'èxit d'una estratègia comunicativa del Partit Popular, que com que sap que no es pot parlar d'economia perquè en el debat d'economia perden, perquè no es pot parlar de polítiques socials perquè en el debat de polítiques socials perden, han decidit anar a discussions perifèriques, que es converteixen en central. És a dir, ho vam veure, no?, en el tipus d'argumentari.
Però per què no ho tapona el PSOE? Per què li està faltant al socialisme aquesta capacitat?
Perquè estem en una societat democràtica que cadascú fa, i el problema és que el debat polític es centra en les coses més polèmiques, que és la tècnica de conservadora. Tu busques polèmiques tan estridents que al final estàs parlant d'allò que no vols parlar-ne, però perquè és molt estrident, no? És a dir, que és el que... Ho vam veure en el debat, no? Quan s'utilitza el terrorisme, que ja no tenim a Espanya. Nosaltres ja no tenim terroristes actuant als nostres carrers com teníem fa 10 anys, quan va acabar amb ETA Zapatero, no? O sigui, això no existeix, però estem debatint sobre això. I per què estem debatint sobre aquestes coses? Perquè no volen parlar d'economia, perquè no volen parlar de polítiques socials. I quan tu converteixes la campanya en agressivitat amb això, treus el centre de la discussió d'on la gent ha de reflexionar. I nosaltres el que estem intentant fer és que la gent pensi sobre ell. Perquè la gent el que ha de decidir amb el seu vot, com vols que sigui la seva vida? És l'element fonamental. La dreta, com passa en tots els partits conservadors, el que intenta és que el debat no sigui sobre la vida dels ciutadans, sinó que sigui sobre idees diferents de les que afecten la teva vida quotidiana. Perquè amb això és més fàcil discutir de guerres de banderes que no parlar sobre la vida quotidiana de la gent, com t'afecta, pues això, la llei de la vivenda, com t'afecta la llei d'eutanàsia, com t'afecta la llei d'avortament. Però clar, aquí tu tens tota una ofensiva, que ho estem veient aquests dies, porten poc temps als ajuntaments, aquest govern del PP i la dreta, i han vist com la primera cosa que han fet, que és censurar llibres, obres de teatres i pel·lícules.
Senyor Zaragoza, el senyor Sánchez per què no va ser capaç de fer aquest discurs dilluns? En el cara a cara. És a dir, realment va ser només per l'actitud del senyor Feijó, va ser pels moderadors o pel format que hi era, o en alguna cosa va fallar Pedro Sánchez dilluns?
Bueno, pensava que anava a discutir amb un candidat a president del govern i el que es va trobar és una persona que el que volia era embarrar el debat perquè no hi hagués debat i al final només quedés això.
El format li va agradar? A vostè? Vostè que de debats... Segur que n'ha preparat i n'ha treballat moltíssims. A vostè el format el va entendre i li va agradar?
Sí, jo amb els formats, li estava explicant abans a la Clàudia, que a mi m'agraden els debats on els candidats estan en un atril i de peu. Jo crec que és físicament una cosa que obliga a la gent a expressar-se de manera més directa als altres. A mi el format de sentat no m'agrada. És una qüestió estètica, dinàmica, des del meu punt de vista, no? Però els cara a cara jo crec que són importants si, a més, tu tens moderadors perquè moderin. Perquè és l'altra reflexió. Si no, al final, si tu decideixes que no és un debat, sinó que és una discussió, pues en les discussions el més trampós guanya. En els debats es tracta que cadascú pugui expressar les seves i confrontar de manera ordenada per parlar de coses concretes, però si tu, per exemple, només poso un exemple que en periodisme que crec que és de manual, que és la repregunta. I sempre em van explicar que quan vas a una entrevista et fan una pregunta i normalment, si tu la contesta no és la pregunta o no és concreta o hi ha un fil, pues el periodista et repregunta. Tu em repreguntes, que és lo normal, no? Pues lo normal és que si tu vas a un debat hi ha uns moderadors i et plantegen una pregunta, com va passar en el debat, i tu, si et pregunten per futbol i tu parles de teatre, doncs normal, escolti, que li hem preguntat de futbol, que ja és una repregunta. No haver-hi cap repregunta, no haver-hi cap interacció amb la qual cosa, no era un debat ordenat ni res d'això. Era simplement un camp de batalla en el qual hi havia un que venia a explicar les coses que havia fet i un altre que havia vingut a embarrar el camp de batalla perquè se sentia inferior. I quan tu et sents inferior, utilitzes qualsevol recursos per guanyar la batalla.
Una de les coses que va passar en aquest cara a cara, i així podem avançar en aquesta conversa, senyor Zaragoza, va ser que Feijóo va tornar a posar sobre la taula, més amb la certificació del contracte que va signar, etc., la qüestió de demanar al PSOE una abstenció en cas que ell guanyi les eleccions, i ell deia que faria el contrari, que és veritat que el president Sánchez li va recordar que a Extremadura no s'havia produït aquesta situació. El PSOE hauria d'explorar, com a mínim, aquesta possibilitat en funció del resultat electoral, si l'objectiu final és que Vox no entri al govern espanyol?
No, l'objectiu final és que no hi hagi un govern de dretes. I nosaltres mai, amb el nostre vot, almenys el PSC ho té superclar, mai. Però, i això ho sap la dreta. Això és un típic moviment, a més, d'algú que és molt curiós, no? És a dir, que és aquest món del cinisme, no? És a dir, nosaltres plantegem això, mai ho han fet. És a dir, el que està plantejant el PP és dir, que li diem, si el PP guanya, s'ha de respectar, que si guanya, no, si és primera força política, no guanya, és una altra cosa, si és primera força política, que li deixem fer un govern. Ara, si la primera força és el PSOE, mai. Llavors, sí, PP i Vox, perquè és el que han fet sempre. És que, a més, és molt fort, perquè, clar, venen del 2019, on el PP es va negar a permetre a Pedro Sánchez, per dues vegades, que fes govern. Perquè aquesta era la tècnica. Si això, el PP és especialista, per què el PP no va permetre que fes govern? Tampoc Ciudadanos, que ara tots estan, la majoria dels seus quadres, tots aquells que van defensar no fer-ho, estan en el PP. Per què el PP i Ciudadanos no van deixar que fes un govern Pedro Sánchez? Perquè volien criticar no les polítiques del PSOE, sinó en qui tenia que buscar acords parlamentaris.
Però el PSOE...
I una cosa és governar i una altra cosa són els acords parlamentaris.
Feia la pregunta perquè el PSOE sí que ho va fer, d'abstenir-se perquè Rajoy fos provocar... present... El PSOE, el PSC no, perquè vostè era diputat del PSC i els 15 diputats del PSC es van abstenir.
No, van votar en contra.
Van votar en contra i no es van abstenir, i els diputats del PSOE sí que van votar en contra. Si van votar en contra en aquell moment perquè no hi hagués una tercera convocatòria electoral, per què el PSOE no es pot plantejar ara una abstenció perquè Vox no entri al govern? Si, evidentment, es produeix l'escenari que vostè em deia.
Primer ens va provocar un gran conflicte. La primera és que Pedro Sánchez va dimitir com a diputat per no... tenir que abstenir-se, perquè el PSOE no va votar a favor de la investidura de Rajoy, es va abstenir per evitar terceres eleccions. Però aquesta és la demostració per què no s'ha de fer. És a dir, va provocar un conflicte, van pagar un preu polític molt alt, i saps quin és el compromís del PP davant d'això? Nosaltres ho vam fer, no pel PP, ho vam fer perquè la democràcia espanyola no es ressentís, i això era l'argument dels que defensaven això. Jo crec que s'equivocaven. O sigui que el temps, a més, ho ha demostrat, que va ser un error permetre que Mariano Rajoy continués al govern per evitar unes terceres eleccions que fetes a Espanya. Jo crec que els ciutadans espanyols haguessin entès que nosaltres mantinguéssim un error, però ho van fer. Una part del PSOE va decidir que això es feia per evitar unes terceres eleccions. La resposta del PP és com la de sempre. Va bloquejar l'elecció de Pedro Sánchez, sempre que suma amb el PP i Vox, fan governs de PP i Vox, i, a més, van continuar les seves polítiques de corrupció, de maltractament a la gent més dèbil d'aquest país, retallades socials, i van fer una política absolutament agressiva. I el temps demostra que amb la gent del PP no t'hi pots refiar. És que el problema és que són mentiders per naturalesa i tramposos. La trampa és molt senzilla.
Li ha dolgut que Felipe González s'hagi... No li diré que ha pronunciat exactament en aquesta mateixa línia, perquè si anem a la literalitat del que va escriure Felipe González, em podria dir ell no va dir això, d'acord, li accepto, no va dir això, però tots li vam entendre.
va dir el mateix, ha dit sempre el mateix que deia fa molts anys amb això, sobretot perquè ell ho va patir.
Però ara ho ha dit en campanya electoral, senyor Zaragoza.
Bueno, jo conec el Felipe González i quan parles amb ell t'ho explica. Ell és una persona que té el seu criteri propi i que quan li pregunta no parla de conjuntures, parla de política, de les coses que han de ser. I com sempre passa amb aquestes coses, jo amb ell que he parlat unes vegades, sempre explica, clar, al final només et treuen la frase adequada, quan el Felipe González no està conversa curta. O sigui, t'has d'agafar les dues hores de la seva intervenció.
En aquest cas és un escrit.
És a dir, de les seves reflexions, però sempre ha sigut amb la seva coherència. Però la pregunta que t'has de fer amb això és sempre és la mateixa. Què és el que beneficia els ciutadans? I, evidentment, en aquest país l'experiència ens dona que la dreta, sempre que pot, fa trampa, intenta jugar les seves cartes. Aquí el que ens hem de reflexionar és què fem la gent progressista. Com utilitzem el nostre vot per ser més eficaços, per tenir un govern que continuï defensant la gent? Aquesta és la qüestió. I la cosa més clara és que nosaltres, a la dreta, ja ho hem vist amb el bloqueig del Constitucional. Del Consell General de Poder Judicial. Uh-huh. És a dir, quan tu sumes els bloquejos, porten 7 anys que han robat la majoria progressista al Consell General de Poder Judicial. 7 anys de governs progressistes amb el Consell General bloquejat. Ha passat ara 5 anys seguit, però va passar amb el Zapatero i va passar al període final de Felipe González. És a dir, que això ja ha passat altres vegades, perquè és una tècnica la de sempre. I la de sempre, la de dreta, és... El poder que tinc no el dono, no el deixo anar. I si tinc suma, l'aplicaré. Llavors, el que tu no pots entrar és en les seves trampes. És a dir, la dreta és tramposa per definició en aquest país i fa les seves trampes permanentment, no? I el que no pot ser l'esquerra és caure en les seves trampes. I les seves trampes són sempre mantenir-se en el poder. És a dir, algú dubta. Jo la pregunta que faig, algú dubta que si el PP i Vox sumen majoria i el PSOE és la força més votada, no governaran? Perquè, en fi, 100 de 100, com diria aquell, 100 de 100. El que ens diu fins ahir, la història és que sempre que el PP i Vox han sumat, han governat. Sempre. I li dic aquí una cosa. I això és el que passarà a Múrcia i això és el que passarà a Aragó. Just després de les eleccions. Just després de les eleccions, el senyor López Miras, el senyor Azcón... es menjaran el mateix plat que s'ha menjat la senyora Guardiola. El mateix plat.
Creu que si no ha passat ara és per l'electoralisme?
Claríssimament. És a dir, és una conjuntura, és una qüestió d'administració de temps. Cada Parlament autonòmic té els temps. A Múrcia els hi queden 2 mesos, ja està. I 2 mesos, a més, des del govern, perquè el senyor López Mira no deixa de ser president, continua sent president, només s'ha d'esperar el 23 de juny, immediatament després, la Generalitat del País, els acords generals, portaran a veure la llum amb aquestes coses, no?
Ara, jo li recordava aquesta data del 2016, va ser el 29 d'octubre en què hi va haver aquella abstenció dels diputats del PSOE després de la dimissió de Pedro Sánchez i el no dels diputats del PSC, entre ells el senyor Zaragoza. Però ja que abans, una mica el seu discurs i la situació, recorda molt el 2008?
Sí.
Que és el moment en què... vostè, o com a mínim sempre se li ha atribuït a vostè aquell eslògan del PSC de si ells no...
Si tu no
hi vas, ells tornen, que és un eslògan que a la Carme Chacón li va valdre el millor resultat del PSC en unes eleccions generals, si no recordo malament, amb 25 diputats. Crec que les enquestes ara n'hi donen 18, almenys les públiques. No sé si les internes encara els donen més bon resultat al PSC.
Miri, cap de les enquestes del 2008 ens donava el resultat definitiu. No. El que et donava la tendència... I la tendència és que el ciutadà a Espanya i a Catalunya veien clarament que hi havia una possibilitat de retrocés, de tornar als temps passats, i van decidir que no, que volien avançar. Llavors la gent va concentrar el seu vot per garantir-se el resultat. I així es va garantir. Per ser dels resultats, no van treure majoria absoluta. Uh-huh. És a dir, que van tenir un gran resultat, però va permetre esgarrapar els diputats necessaris al Partit Popular perquè el Partit Popular no pogués fer una majoria alternativa contra el govern de José Luis Rodríguez Zapatero. I això és la tendència que jo crec que es veuen ara. Les enquestes el que es veuen és que el socialisme a Espanya i a Catalunya avança. És a dir, tu mires les enquestes de fa 3 mesos...
Però perquè el socialisme avança molt més a Catalunya que a la resta d'Espanya? És a dir, que lliga una mica amb el que abans li feia la reflexió, no? De com pot ser que Pedro Sánchez es trobi amb les reticències que es troba i que, en canvi, per exemple, aquí a Catalunya, el PSC les enquestes li van a favor, però és que les eleccions li han anat a favor. És a dir, és una constatació, no?
Perquè aquí es junten dues coses, a més. Primer, perquè aquí es veu molta claredat una política activa de Pedro Sánchez, que ha solventat un problema molt greu que teníem de convivència aquí a Catalunya, del conflicte polític, i això fa que ho veiem més clar. És a dir, dels tres problemes que teníem, un ens afectava a nosaltres directament i ens ha fet molt de mal en aquest procés. I s'ha vist la valentia de Pedro Sánchez d'afrontar un problema que ha permès que aquí a Catalunya avancem i continuem amb un procés de positiu. I la segona cosa, que és evident, no?, és que la gent ja ha pogut constatar de què serveix votar intermediaris en la política espanyola. De què serveix votar Junts, de què serveix votar Esquerra Republicana, sinó simplement de provar, posar problemes, entrebancs, impedir avançar de manera més positiva a nivell d'Espanya. És a dir, la gent veu clara que posar intermediaris l'únic que busquen són no que hi hagi un govern progressista, sinó altres coses, no? I la gent, al final, és pragmàtica i creu que en aquesta batalla que existeix entre un govern de Feijó amb ministres de Vox o un govern que continua de Pedro Sánchez amb polítiques socials avançades de protecció a la gent, a Catalunya, que és una societat progressista, aposta clarament per Pedro Sánchez.
Històricament ja s'havia parlat molt de si al PSOE hi havia reticències o no reticències a relacionar-se amb fluïdesa amb determinats posicionaments del PSC, no?, que podien haver xocat o podien haver topat amb plantejaments que dins del PSOE no s'acabaven d'entendre. Si el PSOE, el PSC es confirma com el gran aportador de diputats en aquestes eleccions, el PSOE hauria de replantejar també la seva relació amb el PSC, senyor Zaragoza. Ho dic perquè d'aquell 2016 va acabar sortint fins i tot una modificació del famós acord d'adhesió o no adhesió del PSC amb el PSOE, que tant se'n va parlar quan les coses anaven maldades aquí a Catalunya amb el socialisme.
No, la història del PSC és una història singular i força interessant, no? A Catalunya, en temps de la República, el socialisme estava dividit en diverses forces polítiques, mai va ser una força, com diríem, dominant, perquè tenia pactes amb els partits burgesos com Esquerra Republicana. És que la història s'ha de recordar. Esquerra Republicana era un partit producte de segments diferents, però sobretot era el partit, per entendre'ns, paral·lel a la Izquierda Republicana, és a dir, el partit de les classes mitges burgeses de Catalunya, no dels treballadors de Catalunya, no?, que hi havia. I això és un històric que es va solventar amb la Unitat Socialista, del qual hem de recordar dues persones que van ser capdals de la Nació, que va ser Joan Reventós i Raimon Obiols, dues persones que van liderar un projecte polític d'unificació del Partit Socialista que li ha donat una força que alguns donaven per acabada i ja s'ha demostrat que connecta amb l'espai central de la societat catalana, que és el diàleg, l'acord, l'entesa. I per això nosaltres tenim una singularitat pròpia que fa que la nostra relació, històricament, no ara, de sempre, amb el socialisme, que és una organització política plural, doncs com sempre siguin i tingui els seus matisos. No? És un partit polític, no tots pensem igual. I això és l'element fonamental. Les reflexions, doncs mira, la demostració és que el socialisme català sempre ha sigut un referent al socialisme espanyol i ens hem entès i hem funcionat bé. Per què? Perquè parlem, arribem a acords i som positius. I jo crec que això la societat catalana ho ha vist, i ha vist que som gent positiva i la gent el que té ganes són de coses positives, no de tramposos, ni d'embarrar, ni de tot, ni d'estar sempre fent-se la víctima. És que el problema és que s'ha instal·lat la societat catalana a queixar-se sempre de tot. És a dir, i això són els dirigents polítics, perquè els ciutadans normals de Catalunya no es queixen, penquen i busquen solucions als problemes. Tenim una cosa molt curiosa, que és la distància tan gran que hi ha entre el govern de Catalunya, que sembla que pensi que l'autonomia no serveix per res, però tota l'estona estan dient que no poden fer res, però tenen pressupostos, tenen milers de funcionaris, tenen milers de milions d'euros per invertir, i la societat real de Catalunya, que tira endavant, que busca solucions, que busca acords, que es parla amb Madrid. És a dir, li posaré un exemple que ho explicava la nostra candidata l'altre dia. Quan va arribar Meritxell Batet al Ministeri d'Administracions Públiques, va tenir que posar en marxa totes les comissions de diàleg entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya, perquè portaven 7 anys sense reunir-se. Com es pot entendre que no se sentin per parlar dels problemes que afecten la gent, les inversions, els conflictes territorials, els conflictes estructurals? És a dir, per això s'ha de parlar, fins i tot per discrepar, però ni tan sols sentar-se. I això és l'element fonamental que ha demostrat que el diàleg, des de la diferència, al final busques els punts en comú.
Saps què estava pensant ara? Una cosa que pot passar si es compleixen algunes enquestes que surt, no entraré si són més o menys hooligans, seria que el PSC tragués un molt bon resultat en aquestes eleccions i que, en canvi, a Pedro Sánchez no li anés bé en aquestes eleccions. Si això passa, Salvador Illa seria una bona persona per pilotar la refundació del PSOE?
Ha demostrat a Salvador Illa que és un líder polític amb capacitat. I Salvador Illa va prendre una decisió que no va ser fàcil, que és presentar-se per president de la Generalitat. I jo recordo que aquest debat també el vam tenir a les últimes eleccions municipals, que anava a acceptar i nosaltres deien no. El nostre candidat, cada poble tenint el nostre candidat, Salvador Illa és el nostre candidat de president, que va guanyar les eleccions. I torno a dir el mateix que li deia quan les eleccions municipals... Això significa que fins i tot els adversaris reconeixen la capacitat de lideratge de Salvador Illa. És una persona que ha demostrat capacitat de lideratge. I no cal ser sempre negatiu, perquè Catalunya té pressupostos per la voluntat constructiva de Salvador Illa. Perquè el govern, en aquests moments que hi ha a Catalunya, és un govern en funcions, que va arribar sense guanyar les eleccions. El senyor Aragonès no va guanyar les eleccions. Va pactar amb la CUP, va pactar amb Junts. Van fer un acord perquè Salvador Illa, guanyador de les eleccions, no fos president. I quan estava a la presidència el senyor Aragonès, trenca l'acord, enganya la CUP, segons la CUP, els hi va mentir, i trenca amb Junts, perquè fa fora el senyor Puigdemont i fa fora a Junts. I ara està governant en 33 de 135. I hi ha pressupostos. Per què? Perquè Salvador Illa pensa en els catalans i el senyor Aragonès pensa en els Junqueras. Aquesta és la diferència. I això la gent al final ho acaba reconeixent.
Aquest matí conversa amb José Zaragoza a Ràdio Estel. 2 minuts per la publicitat i acabem l'entrevista aquí al matí amb la Sara González, amb el Josep Maria Brunet i amb en Josep Maria Martí Rigau.
Ràdio Estel.
Ens escoltes amb l'app de Ràdio Estel oficial. Fantàstic. Ara, si vols que sigui espaterrant, actualitza l'aplicació i tindràs accés a moltes més coses. El directe, la ràdio a la carta i també els podcasts i el canal exclusivament musical Més Estel. Ja ho saps? Actualitza l'app de Ràdio Estel i tria entre totes les opcions.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Conec aquest camí. Avui, que l'he de creuar de nou, endavant. Avui som una Catalunya i una Espanya que té cura, que protegeix, que emprèn, que progressa. Mentre alguns retrocedeixen, odien, destrueixen, nosaltres sabem que aquest viatge no pot acabar aquí. Endavant. Catalunya avança. Espanya avança. El 23 de juliol, vota socialista.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
A tram final d'aquesta entrevista amb José Zaragoza aquí al matí a Ràdio Estel, afegim a la conversa la Sara González. Com està, Sara? Ben tornada al programa.
Molt bé, bon dia.
El Josep Maria Martí Rigau. Josep Maria, bon dia.
Què tal, bon dia?
Ben tornat a Madrid. Ens escolta ja també el Josep Maria Brunet. Josep Maria, com anem?
Hola, molt bé. En fi, aquí amb la ressaca del debat.
Amb la ressaca del debat. Va, com que no et veig, comença tu, Josep Maria. Primera pregunta pel José Zaragoza, que ja t'està escoltant.
Bueno, doncs sé que li heu fet una llarga entrevista. No sé si em repetiré en algun aspecte, però clar, a mi el que més m'interessaria és el seu punt de vista sobre, en fi, què cal fer ara en els dies que queden de campanya després de la sensació que ha quedat en el sentit de que el debat de l'altre dia no va ser favorable pel Partit Socialista, que potser doncs, es van acceptar unes condicions que no s'havien d'haver tolerat, i doncs, va, com ara doncs, fer front al final de campanya per intentar allò que des del principi es ve dient que ha de ser la remuntada.
Senyor Zaragoza, com es remunta?
Però jo crec que el debat va posar sobre la taula el que teníem, i és una decisió entre dos presidents possibles, el que hi ha, Pedro Sánchez, el president de les polítiques socials, i el que vol arribar amb la dreta espanyola més desfermada, que és el senyor Feijóo, i que, a més, va ensenyar la seva cara, un tipus trampós que no té escrúpols a utilitzar qualsevol cosa per arribar al poder. I la campanya és clarament que la gent ha de decidir si, davant de la concentració de vot del PP, el PP de Feijóo, si la gent progressista es divideix o suma esforços perquè el sistema electoral espanyol premia el guanyador. Això és una cosa històrica d'aquest país. O si vol, com diríem, fer filigranes, no? Li donaré el meu vot a un intermediari perquè aquest intermediari, quan arribi l'hora del poder, decidirà si el meu vot serveix per això que jo vull o per unes altres coses que no són exactament el que vull. Bueno, a més, això provoca aquestes confusions com veia l'altre dia que el senyor Rufián sortia dient que si guanya el senyor Feijóo ho respectarem. Què vol dir això? Que és allò de la llista més votada, com diuen a Barcelona, no? És a dir, clar, que si hi ha una llista més votada, que no sumen més vots, perquè, per exemple, Barcelona en Comú i el PSC sumen 40.000 vots més que Junts i Esquerra Republicana. 40.000 ciutadans de Barcelona van votar més a Collbon i a de Colau que a Ernest Maragall i a Xavier Trias, no? Llavors, què significa? Que si el PP treu un vot més que el PSOE, Esquerra Republicana s'ho mirarà? Clar, al final te n'adones que el debat és tan de filigrana que al final només et queda una cosa, que és el que s'ha enfocat en aquesta... I el debat és el que va deixar clar. Dos maneres de fer. Entonces, tu pots veure un partit de futbol, jo recordo quan jugava el Barça i el Madrid, no? I el Mourinho i el Guardiola, no? Llavors jo crec que el Pedro Sánchez va anar de Guardiola i el Feijóo va anar de Mourinho. És a dir, aquest joc fosc, patada a l'espinilla, bloqueig, en fi. I jo crec que això és el que vam veure. Llavors el que hem de decidir si volem que el futbol espanyol sigui Guardiola o sigui Mourinho.
Josep Maria.
No, ara estava recordant una petita prèvia, una qüestió estètica que va aconseguir el senyor Zaragoza. Em sembla que era a l'inici d'aquesta legislatura que els de Vox van entrar allà com al Congrés i volien estèticament, per una qüestió de visualització, ocupar tots els escons que habitualment ocupa el president del govern, ocupa la plana major de l'equip que... Ai, de l'equip, perdó, que parlant de futbol ara ja m'ho dic, del partit que mana i tal. O sigui, allò mirant des de la presidència a l'esquerra les primeres llocs. El senyor Zaragoza va intuir que podia haver-hi alguna història d'aquestes i es va col·locar al mig. Quan va entrar, va fer la seva entrada allò per ocupar la plaça aquella, repeteixo, no té més que una qüestió estètica i visual, no? Feijóo i els seus es van trobar el senyor Zaragoza allà assegut. I es veu que, em sembla que li van inclús dir, escolti, que... I va dir, no, escolti, jo m'assec aquí, perquè sempre m'assec... I els hi va fastidiar aquesta petita victòria que pretenien estètica i no anava més enllà. Ara la situació està més canviat. I, a més, hi ha una cosa a mi, sincerament, que em sembla, i m'agradaria, aviam què opina el senyor Zaragoza al respecte, és que Vox està patrimonialitzant, està guanyant el debat de les idees. És a dir, això ja ho vam veure a les municipals. Aquí a Barcelona, per exemple, vam estar gairebé una setmana parlant d'Ocupa, Desocupa, Bonanova... Escolti, això va ser una maniobra de Vox. A la resta de l'Estat, i a Madrid especialment, estàvem parlant que si Bildu, i la candidata de la Comunitat de Madrid va anar a Euskadi, allà, de Bildu... Escolti, això va ser un assaig que els hi va funcionar a les municipals, i ara, d'acord, sí, no guanyarà les eleccions, les guanyarà o Pedro Sánchez o, segons sembla les enquestes, previsiblement qui va davant en aquests moments és Feijóo. Però el debat de les idees... El debat de les idees les està guanyant el PP, les està guanyant Vox, perquè el PP n'ha assumit moltes, i el PSOE fa respostes i seguidisme a coses, o sigui, el tema de feminisme, de la violència masclista, la negació del canvi climàtic, o sigui, el torero aquest de València que vol que els nens tornin als espectacles aquests violents a les places de toros, la recuperació de la sedició, i fins i tot aquest anunci de la Falange amb el cara al sol, que la Junta Electoral Central diu no, jo no em sento competent perquè és un himne feixista, sí, però, escolti, el debat de les idees, creu que les està guanyant o aquesta campanya l'està marcant, està marcant el pas al Vox?
La primera cosa va ser una mica més complicat, perquè no és que jo anés abans, sinó que ja havien decidit sentar-se darrere de Pedro Sánchez en la bancada i ens van avisar que estaven seient. I llavors vaig arribar i em vaig aprofitar i em vaig colar entre ells. És a dir, que va ser una mica... Ortega Smith estava parlant amb la Macarena Olona, que estava sentat darrere, llavors jo vaig aprofitar, com que dominava una mica més que ells a l'espai parlamentari, em vaig colar i em vaig sentar. I quan em vaig sentar em van començar a l'Ortega Smith a increpar-me i a dir-me m'has empujado, una cosa molt violenta, quan els feixistes se senten que t'has colat i els estàs espallant la festa, pues, va haver un moment de molta tensió. I jo vaig dir, pues, jo no em penso moure d'aquí, així que vosaltres sabreu, és a dir, ja sabreu el que feu. I en un moment determinat em van donar compte que això duraria bé, i això dura, eh? I vam estar ja 7 hores sentats sense aixecar-me, perquè ells anaven a trolejar la Constitució del Parlament i jo vaig decidir trolejar-los amb ells. És a dir, que davant d'aquesta gent sempre has de mantenir la cara, no t'has de deixar arrossegant i tenir-los por, perquè és el que juguen. Ells juguen a generar por a la societat. És a dir, viuen, l'extrema dreta viu de la por de la gent. I quan tu li demostres que no té por, perden la batalla. I la segona cosa que dius, guanyen la batalla de les idees? No. Aquestes idees sempre han estat en el PP. El que va presentar recurs contra la llei d'anticonceptius i va votar en contra va ser el PP. El que va votar en contra la llei de divorcio va ser el PP quan es deia Aliança Popular. El que va votar contra l'avortament va ser el PP. El que ha votat contra el matrimoni igualitari va ser el PP. El que ha votat contra les lleis de totes igualtat ha sigut el PP. El que ha votat contra la llei d'eutanàsia és el PP. No, no, no. Aquestes idees són del PP. L'únic que passa que el PP, quan perd la batalla a la societat, manté els recursos al Tribunal Constitucional, però ja no el converteix en un element de gestió diària, perquè ha perdut la batalla, perquè sap que li pot fer perdre vots perquè la societat els ha assumit com a propis. El PP és un partit de poder, amb una ideologia reaccionària, per això ha sortit Vox, venen del PP, però les idees hi són. I ara el que té és que el que ha passat, el que ha canviat és que ara té algú que l'acompanya i és la justificació per fer el que els agrada. No, diu, no, és que ens obliga a Vox, per això no ens diuen... Perdoni, el PP és el que ha recorregut totes les lleis d'avanços socials en aquest país. Ara només té l'excusa de Vox. És una excusa, però és una realitat. No ha guanyat una batalla. Està a la societat espanyola, hi ha sectors reaccionaris i conservadors, que és el Partit Popular el que lidera, perquè és una dreta molt de dreta. Això és el que hi ha. Per això dic, no hem perdut la batalla cultural, no. El que hem perdut és una batalla política, perquè és evident que el camp de batalla històric que havia hagut en aquest país de la dreta per guanyar eleccions que era l'economia, ara ja no el tenen. Han perdut això. Això és el canvi real que existeix. Abans tu venia amb la gent del PP el milagro económico, no? Ja sabem com acaba el milagro económico a la presó. I no hi ha milagro económico. El que hi ha és una pura explotació de la societat espanyola, dels treballadors espanyols, per part de la dreta de sempre. I com que ja no poden parlar d'economia perquè el que tindrien que plantejar és que no pugin els salaris mínims, retallar els drets socials, totes aquestes coses, de què parlen? De la perifèria. I de la perifèria ja no poden parlar de Catalunya. Per què? Perquè la societat catalana ara està millor que en el 2017. Segur que tothom discrepent aquest millor què significa, però que estem millor com a societat no hi ha dubte. I com que això ja no es pot discutir, de què hem de discutir? D'aquestes coses, model trumpista, en el que tu generes una polèmica al voltant d'una cosa que és mediàticament potent, però que no té res a veure amb la societat que viu. És a dir, tu pots parlar de terrorisme quan no tens una banda terrorista actuant. Tu pots parlar de totes aquestes coses perquè són nivells mediàtics, no nivells de la vida quotidiana de la gent.
Sara.
Sí, bon dia, senyor Zaragoza. Doncs dels acords perifèrics li volia preguntar jo, perquè és evident, com deia vostè, que unes eleccions no les guanyes o les perds només per un cara a cara, però també és cert que el Partit Socialista, i així ho reconeix el seu propi partit, el PSC, no ha aconseguit amb aquest cara a cara el punt d'inflexió, no?, que buscava. I vam veure en aquell cara a cara com, i ho estem veient en aquesta campanya, com la dreta i l'extrema dreta busquen erosionar el PSOE a costa de retreure-li els seus acords amb Esquerra Republicana i Bildu. I la resposta de Pedro Sánchez en el cara a cara era assenyalar els acords del Partit Popular amb Vox. Però no la resposta no era defensar que ha pogut governar 4 anys amb un acord amb caràcter plurinacional amb els partits perifèrics, justament, de Catalunya, d'Euskadi i de Galícia. Hi ha complexament per part del PSOE per defensar aquesta majoria alternativa a una visió monolítica de l'Estat, que és la que cultiva la dreta i l'extrema dreta? És a dir, si la dreta pot erosionar el PSOE a costa d'assenyalar aquests acords amb Esquerra i Bildu, és perquè des del Partit Socialista s'ha deixat vacant el fet de cultivar una visió plurinacional de l'Estat? I aquesta falta de cultura és la que passa després facturar les urnes?
És que nosaltres l'acord el tenim amb Unidas Podemos, i nosaltres hem governat amb Yolanda Díaz. Sabem el que hem governat, però és que al final saps el que passa, que hem de precisar el que és governar dels acords parlamentaris, perquè clar, si no per aquesta regla de tres, els socialistes estem governant Catalunya, perquè els pressupostos li hem aprovat nosaltres amb unes condicions a Esquerra Republicana. Vamos, no tinc la sensació que el senyor Junqueras pensi que els socialistes som els que governen a Catalunya. És a dir, que nosaltres, dic per precisar, perquè és la trampa, la trampa bàsica en la qual està jugant el PP, que és confondre tota l'estona acords parlamentaris diversos i cada llei amb acords de govern. I posa al mateix nivell els acords de govern de tenir presidents de parlaments, consellers, polítiques reals que estan fent amb Vox, amb els acords parlamentaris.
Em referia a la majoria que li ha permès governar.
Sí, no, però li torno. Ja m'agradaria a mi, jo he estat negociant els acords per aprovar llei a llei. Les negociacions són llei a llei i no amb 10 forces polítiques diferents, perquè cada vegada que hem fet una llei hem tingut que anar a buscar Teruel Existe, al Partido Regionalista de Cantàbria, a Coalición Canària, a Nueva Canàries. Hem anat a buscar, fins i tot a Ciudadanos de vegades, hem tingut que anar, la reforma laboral ens va costar, com que Esquerra Republicana va decidir que li feia el que li feia a la Yolanda Díaz, doncs vam tenir els problemes que vam tenir per aprovar la reforma laboral. És a dir, nosaltres hem tingut que arribar a acords parlamentaris dia a dia. No hem tingut una majoria parlamentària que tu portes una llei, te l'aprova i ja està. No, no. Dia a dia hem tingut que gestionar acords sobre esmenes i ho hem fet, fixi't, de tal manera que, per exemple, hem aprovat més reals decrets amb el Partit Popular que en Bildu. Per posar un exemple, és a dir, per què? Perquè hem fet 214 lleis i reglaments legislatius. Nosaltres, 214, això significa una pluralitat parlamentària. Però nosaltres no hem tingut un acord de govern, com li passava a Esquerra Republicana, que sí que va tenir un acord de govern amb Esquerra i Junts, i que ara no el té.
Però vostè està orgullós d'haver tirat endavant, per exemple, les principals lleis socials i econòmiques d'aquest govern de la mà d'una majoria plurinacional? Vostè s'acomplexa amb els acords que han permès, que han sustentat el govern de Pedro Sánchez al llarg d'aquesta legislatura amb Esquerra i Bildu?
Torno a dir, amb Esquerra, amb Coalició Canària, amb PNB, amb Bildu. Fixi, no sap vostè lo complicat que és posar d'acord el PNB amb Bildu. No ho sap vostè, lo difícil. I sense posar d'acord aquestes dues forces polítiques, ja podies posar-te d'acord amb els altres que no tenies prou vots.
Clar que estem orgullosos.
Per què no? Clar que estem orgullosos. Si ho expliquem permanentment, nosaltres ho hem explicat permanentment, estem orgullosos. El que no acceptem que ens diguin que tenim ministres d'aquestes forces polítiques, perquè no és així. Ni que tenim un acord parlamentari que et garanteix majories, perquè no és així. Per desgràcia, és així. Hi ha molta gent que es pensa que Esquerra Republicana va votar a favor de Pedro Sánchez com a president del govern. No ho va fer. Es va abstenir. I que, clar, és que al final tu entres en el relat de l'altre que el que vol és posar al mateix nivell Vox que Esquerra Republicana. I jo crec que no té res a veure una cosa amb l'altra.
I per què no ho defensa el senyor Sánchez?
Però com que no ho defensa? Si ho ha dit 1.000 vegades.
I o Bildu. No només, no... O sigui, quan l'extrema dreta i la dreta equiparen Bildu i Vox,
torno a dir,
no s'argumenta al contrari?
Ho estic fent ara, però és que a més hem de dir tota la veritat. Perquè vostè només parla de dues forces polítiques. I li diré més. Amb aquestes forces polítiques no fas majoria.
Evident.
Vale? Sí, és a dir, que amb la qual cosa el seu vot...
Però no sense fer... elles tampoc.
Clar, però sense part... És com si en digués... És a dir, el govern governa amb el Partit Regionalista de Cantàbria, que és un diputat. Clar, fixi't, vostè està fent l'exercici de posar la gent en el que a vostè li interessa més, quan la veritat no és aquesta. Perquè si vostè prescindeix d'una part de la veritat, el que fa és dir una mentida.
No, poso sobre la taula aquests dos grups.
Torno a dir,
numèricament,
m'està preguntant i jo l'estic precisant.
Són significatius i crucials per la majoria de la investidura.
Però torno a dir, no és significatiu si no sumes.
Evident.
Vale? És una qüestió de matemàtiques. Si vostè fa una afirmació que es pot entendre que només pactant amb una d'aquestes forces polítiques tot està solventat. Doncs no.
No només.
Has de posar en comú, d'acord, a forces polítiques contradictòries entre elles. I això és la grandesa de la vida parlamentària, en la qual gent molt diversa, de diversos llocs, busca aquelles coses que tenim en comú, no les coses que ens diferencien. Però si tu converteixes al final això en un conflicte permanent, en què només prescindeixes una part de la veritat, el missatge que rep la gent és equivocat, perquè és com pensar que sense el PSOE es pot aprovar qualsevol cosa progressista en aquest país. Sense el PSOE, en aquest país no hi ha polítiques progressistes, no hi ha política. Només hi ha una dreta desfermada. I això és la reflexió que molta gent està fent en aquestes eleccions i està arribant a aquesta conclusió que no es poden perdre per vericuetos ni per camins equivocats, perquè al final el que provoca és debilitar la batalla contra la dreta en aquest país. I per això, en aquestes eleccions, jo estic convençut que la gent té clar que es decideix si és Feijóo o Pedro Sánchez. I que en aquest camí hi ha gent que ha perdut el nord i està perduda, no? I jo ho entenc, clar, quan tu tens un projecte polític que ha fracassat al teu país, com passa aquí a Catalunya, li passa a Esquerra Republicana, és normal que estigui una mica desallada. I jo ja no parlo de Junts, perquè Junts, ja dic clarament, i ho hem vist, nosaltres quan fèiem els números parlamentaris, quan comptàvem, els 89 del PP, els 52 de Vox, els 10 de Ciudadanos i els 4 de Junts. Això sempre estaven en una banda. Aquí sí que hi havia una força, acord parlamentari, i no estem dient que els de Junts siguin...
I vostè creu que això tornarà a passar? És a dir, si en aquest esquema, i amb això acabarem, senyor Zaragoza, en aquest esquema que vostè em deia, és probable que haguem de buscar aquest acord a múltiples bandes per fer president a Pedro Sánchez. Si els diputats de Junts són necessaris per fer president Pedro Sánchez i evitar un govern de PP i Vox, creu que hi podran comptar o no?
Diu la senyora Nogueras que no. Jo no ho dic jo, ho diu la senyora Nogueras, que ells no hi són, ells estaran sempre amb allò que perjudiqui més Espanya. I, evidentment, el que perjudica més Espanya és PP i Vox. I clarament, els seus vots és per fer el que més perjudica Espanya. I veig que Esquerra comença a tenir un cert complexe amb la gent de Junts després de la derrota a les eleccions municipals. I diu, això dels acords, del diàleg, del pacte... Bueno, i arriben pues, a aquesta cosa tan curiosa, tan divertida, que al final ha sigut com un espectacle absolutament sorprenent de veure Esquerra Republicana dient que volen mantenir la taula de diàleg amb el senyor Feijóo, i el senyor Feijóo dient que sí, però que no, al final, perquè es va donar compte no sé què, clar, que al final es converteix això en un debat quan realment no ens enganyem. En aquest país l'única manera de solventar el problema de Catalunya és el diàleg que va posar en marxa Pedro Sánchez. Tot lo demés no va enlloc.
Senyor Zaragoza,
puc? Sisplau, no, és que... És...
Que no acabarem mai, eh? No, sempre, home, sempre hi haurà un
film. Tenim el senyor Zaragoza aquí davant. No, em fa molta ràbia haver de parlar d'això, amb terrorisme. El que té vot és chapote, que em sembla una qüestió, en fi, fastigosa, com a mínim. Crec, sincerament, crec que Pedro Sánchez, el PSOE, no ha reaccionat amb prou contundència davant d'aquesta desagradabilíssima ofensiva de la dreta i de l'extrema dreta. Miri, si tu preguntes a qualsevol, però a la majoria de la gent, escolti, el chapote aquest és un d'ETA. Sí, sí, em va matar a Miguel Ángel Blanco i a Gregorio Ordóñez. Escolti, chapote també va matar dirigents socialistes molt destacats com Fernando Buesa, com Fernando Mujica Hertog. Per què vostès no el diuen i no acaben amb aquesta polèmica que em sembla artificial, com vostè ja ha dit, no? No hi ha terrorisme des de fa 12 anys, però se'l busquen com a eina electoral. Però és que em sembla terrible. És que deixen que la contestació a tot això, aquesta barbaritat que està fent la dreta i l'extrema dreta, vingui per la Consuelo Ordóñez, que és la germana d'un dels assassinats, o Robert Manrique, aquí a Barcelona. Escolti, el PSOE, jo el veig, és una opinió personal, tevi amb aquest tema.
No és que siguis tevi. Quan tu estàs en campanya electoral, tu saps que la campanya electoral es converteix en un debat sobre algun tema. És aquella frase de la campanya de Clinton, és l'economia estúpido. És a dir, no et deixis treure del tema fonamental. Si vostè recorda, a la campanya que va donar la victòria a Bush contra Kerry, que l'economia anava fatal, perquè l'economia era un argument dels demòcrates, el Karl Rove, que era el seu Miguel Ángel Rodríguez, o Miguel Ángel Rodríguez copia el Karl Rove, va decidir que no li interessava una campanya electoral presidencial al voltant de l'economia, sinó al voltant de la seguretat, perquè l'agenda als Estats Units de seguretat és molt republicana, no? I deia, com aconsegueixo que es parli de la seguretat? Sí, John Kerry és un heroi de la guerra del Vietnam, i el bus és un emboscat de la Guàrdia Nacional, que és on anaven els fills dels rics que pagaven per no anar a la guerra de Vietnam. Pues, ho va fer, i sap com ho va fer? De la manera més bèstia, qüestionant la medalla del John Kerry, finançant espots un grup de gent que deia que la medalla estava mal donada, que no havia sigut un heroi de guerra. Va aconseguir que la campanya fos la polèmica això, amb espots pagats i amb el Kerry tota l'estona tenint que defensar d'una acusació falsa que va ocupar tot el debat. Això què significava? Que el debat no parlava d'economia, no parlava d'ocupació, parlava tota l'estona de guerra, 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 guerra. Va guanyar el bus. I, pues, això és el que estan fent ara, si és el mateix. Ells saben que l'economia no pot ser el debat, que en l'economia l'únic que poden fer és el que fan, mentir directament. On hi ha creixement es diuen que no hi ha, on hi ha baixada de la inflació diuen que hi ha pujada, és a dir, tota l'estona és l'afirmació cara dura de la mentida, per aconseguir que la polèmica sigui estrident. I per això busquen frases estridents. Llavors, tu entres en el debat, però és que no el guanyaràs mai. L'únic que pots fer, que és el que han fet, la gent que són víctimes de veritat, i denunciar-lo. Però això és la dreta. L'únic que podem fer és assenyalar-ho i explicar-ho, que és el que fem. Però no pots fer res més perquè tu estàs en una batalla política en la qual s'intenten centrar tota l'estona en el mateix. I el mateix són els temes, per entendre'ns, mediàtics, però no reals, sobre el debat.
Ara sí, senyor Zaragoza, un plaer, com sempre, que ens hagi acompanyat al programa. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
4 minuts i arribarem al punt de 3:15. Ara continuarem la tertúlia aquí al Matí Ràdio Estel.